L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, bé. Bé.
De què rius?
No. Estava intentant, a veure què...
Ordenar papers.
A veure per on et sortia,
no, avui no
però...
surto per enlloc perquè el tema que toquem és molt seriós no... i...
Bueno, tots els temes que toquem són seriosos en aquesta secció.
Sí, però aquest d'avui, a més, el tenim molt recent i el volem recordar perquè aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona comença el judici contra l'acusat de violar i intentar matar una noia de només 16 anys a Igualada la matinada de l'1 de novembre del 2021. La Fiscalia demana una pena de 45 anys de presó i gairebé 260.000 euros en indemnitzacions per l'acusat. Ho recordem, perquè en vam parlar moltíssim, la víctima va ser rescatada al polígon Les Comes d'Igualada per un camioner que la va trobar seminua i greument ferida, uns fets, com dèiem, que van passar l'1 de novembre del 2021. Recordo que es va trigar molts mesos a detenir finalment la persona que jutjarà aquest dilluns, però que després d'una feina ingent dels Mossos durant diversos mesos, crec que al cap de 6 mesos, recordo perfectament com ens vas retratar un dia com havia anat la investigació i finalment la detenció d'aquest acusat, que aquest dilluns serà jutjat a l'Audiència de Barcelona per acusat d'haver violat i ferir greument aquesta noia de només 16 anys, que ara mateix ja és major d'edat. Maica.
Fixa't que deies tu, és un cas molt recent. És 2021, no és tan recent, han passat moltes coses. El que passa és que va ser un cas d'una cruesa i d'una duresa terrible que ens va impactar moltíssim. Aquesta investigació arranca i coincideix amb la creació per part de Mossos d'Esquadra. Era un grup que hi ha la voluntat de la prefectura en aquell moment i d'alguns responsables d'investigació del moment de crear una unitat específica per investigar només agressions sexuals, determinades agressions sexuals, i especialitzar, a més era un grup bàsicament integrat per dones. Ja en aquell moment ho dirigia una sergent que ara és subinspectora i que declararà en aquest judici a l'Audiència. I es va coincidir amb la creació d'aquestes UCAS, la Unitat Central d'Agressions Sexuals, que ha estat un gran encert per part de Mossos d'Esquadra, i que van agafar aquest cas amb una passió, d'una manera... Jo crec que tots els casos, molts casos els agafes d'una manera... amb una implicació que no entén d'hores, no entén de menjar, de dormir... I aquí es va demostrar, perquè t'asseguro que ni un sol dia es va deixar de buscar aquest Brian Raimundo Céspedes, que en aquell moment tenia només 22 anys i que serà jutjat i pel que es demana 45 anys de presó. Va ser molt i molt i molt complicat, perquè el que es troben els Mossos d'Esquadra és una menor d'edat ingressada a la UCI de Sant Joan de Déu i per la que... hi havia un risc alt de que morís. O sigui, no se sabria si sortiria endavant per les ferides tan
violentes,
tremendes, que va deixar l'agressió sexual en el seu cos i el seu cap.
Recordem que la va trobar de matinada en aquest polígon Les Comes d'Igualada, aquest camioner que anava a treballar, i la va trobar seminua i seminconscient.
Era la nit de Halloween i, per tant, unes temperatures...
Fredes
allà a Igualada, un descampat, com deies. I és veritat que el camioner es creu, ell pensa en un primer moment que allò és que és morta, i de seguida li palpa el coll, se n'adona que encara respira, corre cap a la cabina del camió mentre ja està tocant el 112 per agafar una jaqueta, cobreix el seu cos, ni la toca, i de seguida venen els serveis mèdics i, et dic, la porten directament a Sant Joan de Déu. I es triga molt de temps en poder parlar amb ella, que això no va impedir que es comencés a investigar. I recordo, se'm posa la pell de gallina, recordo aquells dies a l'Hospital de Sant Joan de Déu que la mare i el company de la mare van cridar un parell de companys de mitjans de comunicació, un el Guillem Sánchez, company d'aquesta casa, a les tardes, de fer la Crònica Negra, i la mare va voler que, tot i que la seva filla era menor d'edat, es detallés les salvatjades, les lesions que tenia a la seva filla en el cos, i que es detallessin. Saps que jo crec que hi ha un consens generalitzat de ser especialment respectuosos amb les víctimes respectuosos amb les víctimes d'agressions sexuals. En aquest cas, a més, era menor d'edat, per tant, aquí en aquest programa no, ni inicials, ni jo com vivia, ni on viu, ni res. Però la mare, la mare va demanar que es detallés totes les ferides que la seva filla tenia en el cos i les conseqüències que tindria. Aquí ens les estalviarem, però direm que va passar pel quiròfan moltes vegades, que les seqüeles encara a dia d'avui estan. També et diré que ha estat una víctima i una dona d'una valentia, però les dones no hem de ser valentes, però amb una fortalesa incomiable que de seguida que va poder es va reincorporar a la seva vida d'estudiantil, que ha reprès els seus estudis i que afortunadament, i això també hem de fer un aplaudiment generalitzat a tothom, començant per la Fiscalia, per les tres magistrals de la sala dècima de l'Audiència de Barcelona que dirigiran aquest judici, liderat per la magistrada, la Montserrat Comas, i totes les parts, tots els advocats, inclòs els advocats de l'acusat, perquè la Fiscalia va demanar que la víctima no hagi de declarar dilluns.
Això és molt important.
No hagi de declarar dilluns.
Per tota aquella cosa de la revictimització, estalviaran a la víctima, que ja és major d'edat, no haver de declarar aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. I, per tant, entenc que el que faran servir és la compareixença que ja va fer la víctima en la fase d'instrucció davant de la policia, no?
I davant del jutge. I que ella va declarar, va anar parlant amb les mosses durant la instrucció i després em va fer una declaració en instrucció en instrucció pel jutge instructor que va dirigir el cas, es van registrar i aquesta s'entén que ja és suficient i que no variarà en res i que no cal que aquesta dona, aquesta víctima, torni a reviure preguntes de desconeguts, tot i que estarà allà la seva advocada i que la feina dels advocats és la que és, i a més aquí és inqüestionable l'autoria perquè es va trobar l'ADN d'ella a la roba d'ell quan es va escorcollar la casa de l'acusat, que no cal i per tant que allò que va explicar en el seu moment ja serveix. I el més important, i insisteixo quan dic que ens hem de felicitar a tothom, és que ningú s'ha oposat a aquesta mesura. L'advocat, la defensa de l'acusat es podria haver negat i tampoc s'ha oposat. Per tant, la felicitació ha de ser compartida per tothom.
Explica'ns una mica més com va anar la investigació de la policia per aclarir què havia passat i sobretot per trobar aquesta persona que jutjarà aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona, perquè finalment la detenció va trigar 6 mesos a arribar, eh?
Sí, i a més, ja et dic, va ser prioritat absoluta d'aquest grup d'investigadors que es va tancar i que durant mig any es van dedicar en exclusiva a detenir aquest home que era un és que els adjectius no els trobes. En un primer moment hem de recordar que aquesta noia havia quedat aquella matinada amb un altre noi que havia conegut per les xarxes socials. Havien quedat en una hamburgueseria del centre d'Igualada i després van mantenir relacions sexuals aquella nit. Van estar junts a la discoteca Èpic i, de fet, surten plegats de la discoteca Èpic. El que passa és que ella se n'anava a agafar els ferrocarrils i un moment a l'hora que s'acomiaden i cadascú agafa el seu camí i ella havia de transitar sola fins a aquesta estació. I aquest noi, quan sap, coneix les informacions de que ha estat una víctima agredida sexualment i que és la noia que ha conegut, acompanyat dels seus pares, es presenta en una comissaria i explica que ell ha estat amb ella, que ha sortit amb ella i, a més, que ha mantingut relacions sexuals amb ella.
Consentides.
Consentides. I, per tant, evidentment, es va trobar restes d'ADN en l'exploració forense que se li va fer a la noia. I, per tant, però tot i això, totes les seves explicacions, ell, evidentment, va estar amb la mirada i no només amb ell durant la investigació, es van anar fixant els investigadors en diferents sospitosos, sospitosos als que se'ls va intervenir el telèfon, se'ls va fer seguiments, se'ls va monitoritzar el vehicle i comunicacions, tot això amb autorització judicial, evidentment, i línies d'investigació que avançaven en paral·lel amb altres línies. Va haver un moment en què hi havia un altre grup d'investigadors que el que va fer és, bueno, evidentment, es van mirar totes les persones amb antecedents de caràcter sexual violent a la zona i al voltant, omplint cada cop més el radi. Tots els agressors sexuals que en aquells dies poguessin estar de permisos o haguessin sortit de la presó feia molt o poc temps, sospitosos amb perfils habituals. A tot això, sense poder parlar amb ella, sense que ella pogués verbalitzar algun detall
encara
de l'agressor, i només els Mossos tenien, perquè aquest polígon no hi havia càmeres, però sí que hi havia una càmera que va aconseguir, van aconseguir com una imatge esborrosa, que només tenien una figura d'un home que entrava en un carreró que coincidia pel trajecte que havia de fer la víctima per tornar a casa, i es veia una determinada alçada, cos d'envergadura, semblava una dessuadora, una prenda de color blau a dalt, semblava ros, però no es podia confirmar, unes sabates de color blanc, però això era impossible identificar ningú amb aquesta imatge esborrosa, que després la tornaves a recuperar 20 minuts després. Per tant, els Mossos tenien ubicat el moment de la violació, quan havia estat, que havia estat 20 minuts l'agressió sexual, perquè en aquest tram, agafat per aquestes dues càmeres, sabia aquest home apareixia i desapareixia de la imatge. Es van fixar, hi havia un altre grup que va començar a mirar tots els incidents que haguessin pogut passar a Igualada aquella nit. I a la comissaria descobreixen que hi ha un veí d'Igualada, que és pilot de línies comercials, pilot d'avió, que va a comissaria a denunciar que uns brètols han estat allò saltant en a vehicles estacionats prop de la discoteca Èpic, i que, a més, un d'aquests ha trencat el retrovisor d'uns dels vehicles. Aquests són un parell de matrimonis. Un d'ells registra les imatges dels bretos que s'enfronten amb ells quan els hi crida l'atenció, i quan van a denunciar aporten les imatges d'aquest grup de... Són 10 homes, 10 nois i una noia. Bueno, i estan les imatges i visionen les imatges. No hi ha res... I només hi ha una cosa que els hi crida l'atenció, que és un jove que està allunyat de les imatges.
I que hi ha un moment determinat que es posa una caputxa, no?
És a dir, això és el que els crida l'atenció. Tothom té una actitud descarada i s'enfronta. Hi ha un que està com apartat, que no participa en la bretolada, però quan veu, descobreix que algú està gravant, la dessuadora es cobreix la cara i intenta passar desapercebut. I diuen, ostres, la dessuadora és de color blava, l'envergadura pot coincidir amb aquella imatge que teníem, bueno, és que s'havia de fer tot, o sigui, no tenien res a perdre, i molt a guanyar. Amb aquestes, aleshores, imagina't el despatx de Mossos d'Esquadra, amplien amb molt tamany els 11, i a cadascú els hi posen un nom de l'1 a l'11, i comencen a intentar identificar-los. Amb l'excusa d'aquesta bretolada i de la denúncia, els comencen a cridar a Mossos d'Esquadra. Aquí no n'hi ha noms ni res, però a mesura que anaven tenint noms, anaven intervenint els telèfons, perquè la intenció era saber qui era aquest número 11. I descobreixen que ningú coneix aquest número 11. És a dir, ningú sabia com es deia, pràcticament. Perquè aquest número 11 havia arribat, l'havia conegut un del grup, que era un menor d'edat de 15 anys, que va explicar que era un xaval que havia conegut, que havia tingut problemes amb l'alcohol i que s'havia afegit a la festa en l'últim moment. Anava amb una motxilla negra plena d'ampolles d'alcohol i, bueno, ja va estar bé perquè, mira, a més, t'arrimes juntes a la festa i amb alcohol. I al final, ostres, ningú aconseguia saber com es deia aquest pau, que a més tenia el cabell ros, tenyit. Agafen el seu telèfon de tots els números de telèfon posicionats en aquell lloc de l'incident, apareixien els que ja estaven identificats, un número de telèfon que coincidia també amb el recorregut de la discoteca Epic a les afores, al polígon, i demana la identitat d'aquest telèfon, i aquest terminal està vinculat amb una empresa informàtica a Cartagena, a Múrcia. Truquen a Cartagena i
un
donen...
Un
telèfon d'empresa. I en seguida, 24 hores, la responsable de l'empresa diu: aquest és el Brian Raimundo Céspedes, tal, i viu a Gualba. Al final, Mossos descobreix que s'ha domiciliat i empadronat al número 13, al carrer Sant Sebastià d'Igualada, feia pocs dies, que ja vivia amb el seu gos, i des d'aquell moment ja no el perden de vista durant 24 hores. Descobreixen en el moment que té antecedents...
Per violència sexual.
Per agressions a les seves parelles, per maltractament amb unes parelles. De fet, parlen amb la parella també amb l'excusa de voler repassar aquesta denúncia. El perfil que dona d'aquest home, d'aquest sospitós, de quan eren parella, és d'una agressivitat en les relacions afectives, més enllà del maltractament que posa sobre alerta. I, a més, quan parlen amb la mare, descobreixen que la mare l'ha fotut fora de casa perquè abusava sexualment de la seva germana petita de 7 anys. De 7 anys. És cert que no hi havia restes d'ADN del sospitós ni en el cos de la víctima ni en l'escenari. Però aquella matinada de la detenció, que a més recordo perfectament que plovia i molt, la gent d'Igualada sabrà perfectament que és d'aquest carrer Sant Sebastià, és un carrer molt petit, estret, i el van acordonar punta a punta. Estava tot el grup sencer d'UCAS, tot sencer, i diria emoció, i no t'enganyo, l'emoció continguda, la ràbia, la satisfacció per saber... Continguda perquè tu el detenies, ell no declarava, es va escorcollar al pis durant 7 hores, es van localitzar les peces de roba que coincidien amb les imatges que tenien d'aquella nit a Igualada i que coincidien amb aquella imatge borrosa d'aquella càmera de seguretat, i el més important va ser quan el laboratori va confirmar i va trobar que a una de les jaquetes, a la dessuadora, hi havia restes d'ADN de la víctima. Per tant, la certesa... Si jo recordo aquell dia allà a Igualada, literalment abraçar-me a l'Esther Salcedo, que és inspectora de Mossos d'Esquadra i era la responsable de la Unitat Central d'Agressions Sexuals, que l'havien detingut, i vaig veure a moltes d'aquelles policies plorar de l'emoció d'aconseguir-lo i com van trucar a la víctima, perquè ja tenia una interlocució directa amb dos de les mosses per dir-li que podia estar tranquil·la perquè el tenien.
Doncs aquest dilluns que comença el judici a l'Audiència de Barcelona contra aquest jove acusat de violar i intentar matar una noia de només 16 anys. Crec que demanen 45 anys de presó, dèiem.
El judici durarà tota la setmana, arrenca dilluns amb la seva declaració. Hem de veure si voldrà o no respondre a totes les parts. Dubto molt. Hi ha moltes parts, s'ha personat a l'Ajuntament d'Igualada, la discoteca, la Federació de Discoteques. Vox també està allà, que no acabem d'entendre molt bé Santo de què està allà Vox. En fi, en qualsevol cas, judici que serà dirigit per la magistrada Comas, judici que afortunadament amb ella no n'hi haurà d'acostar-se, i judici que en aquest primer dia, en el segon i tercer dia, dedicat a una quarantena de Mossos i mosses que desfilaran per aquella sala de l'Audiència, on podrem escoltar de primera mà com va ser una investigació que a dia d'avui expliquen a l'Escola de Policia i de la que es poden sentir totes elles i tots ells especialment orgullosos.
Maica Navarro, 5 minuts per 2:15 del matí. Moltes gràcies.
A tu.